Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Patrimoni Nacional ha aprovat dur a terme 31 exhumacions de les víctimes enterrades a les capelles del Valle de los Caídos. Han acordat realitzar les obres pertinents per a l'accés i la consolidació dels diferents nivells de les criptes perquè els forenses puguin entrar. Després d'haver rebut l'aval de l'Institut de Ciències de la Construcció, Eduardo Torroja, que assegura que els elements estructurals principals no presenten símptomes de deteriorament. Els treballs començaran a partir de Nadal i, segons ha explicat avui Televisió de Catalunya, ja s'han sol·licitat als familiars mostres d'ADN. Novetat significativa en els resultats de les eleccions de diumenge. El PP obté un escó per Biscaia que perdrà el PNB després de l'escrutini del vot a l'estranger i del recompte d'algunes meses a partir d'una impugnació dels populars. La nova diputada és Beatriz Fanjul, que era una aposta personal de Pablo Casado en detriment d'Alfonso Alonso. Més notícies de l'actualitat. A aquesta hora recordem que s'ha reobert ja l'autopista AP7 als voltants de Girona després del tall de Tsunami Democràtic. També és notícia d'avui que després de 2:45 han començat a circular vehicles i tot ve del desallotjament que hi ha hagut avui d'aquesta via, d'aquest tram de via i de la concentració a Salt, al costat de Girona, una concentració que també ha estat dissolta per la policia catalana. En plana cultural, l'escriptor i periodista Jordi Nopca ha estat el guanyador del primer Premi Proa de novel·la amb l'obra La teva ombra. Al nou certamen s'hi havien presentat 63 originals. I aquesta tarda, dins la segona jornada del Congrés sobre l'aportació del Papa Francesc a la teologia i la pastoral de l'Església, intervenen, entre d'altres, Andrea Tornielli.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Si preguntes a la gent si conduint fan imprudències, et diran sempre que...
No.
No.
Mai.
Ni de conya.
Si aquesta pregunta la fas als seus fills...
Del cinturó no es van donar compte. Mira el mòbil un moment pel missatge. Ha arrencat i no m'he acordat el cinturó.
No m'heu acordat, eh?
Els nens sempre ens diuen la veritat. Al volant, no te la juguis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Una breu meditació sobre un verset bíblic per començar el dia. Una petita oració adreçada al Pare. Un pensament perquè ens acompanyi tota la jornada. Això és el Cenacle, una meditació diària escrita per persones com tu i que desitgen créixer en la vida cristiana.
Visiteu-nos a elcenacle.org.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Avui és dimecres i ara passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. De nou amb vostès, disposats a conèixer noves residències, nous professionals i en noves tècniques per ajudar les persones grans. Cada setmana reunim un equip d'experts dedicats plenament al món de la geriatria i procurarà que les persones de la tercera edat visquin més i millor. En el programa d'avui trobaran borsa de treball, la consulta del treballador social, opinions de directius i treballadors de residències i també de les persones que viuen en una residència. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matosis. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt benvingut. Bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i també a la borsa de treball, Carles Reixac. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, qui us parla, Marc Rius. Comencem, però abans, escoltem un consell.
És de suma importància pel cervell. S'ha d'aconseguir que els adults grans es posin un repte d'una cosa, aprendre i desenvolupar-lo. Que sigui una cosa totalment diferent al que han fet fins ara, que suposi un repte. D'aquesta manera es podran sentir útils.
Doncs, Marc, molt bona tarda.
Bona tarda.
I escolta'm, fa quant temps que no has escrit una carta?
Moltíssim.
Però agafar un boli...
Una carta... I posar el set, llapar el sobre i posar el segell.
Benvolguda Carlota.
Molts anys.
Doncs escolta'm una cosa, és que d'una residència em van parlar fa uns dies, diu, estem fent una cosa extraordinària. Estem fent un taller intergeneracional que consisteix en que la gent de la residència ensenya a escriure cartes a nois que venen d'un institut.
Ah.
I la major part no tenen ni idea.
Clar,
però tant. És que no saben que tu els dones un sobre i dius, ara escriu la teva adreça. I escriuen... Això de posar primer el nom, després el carrer...
Clar,
després de... Aquest ordre...
I el remitent, a darrere...
Doncs han de dir, com és això? Perquè és que això d'escriure cartes... Ja deien, jo recordo quan era petit, que ja deia, amb el telèfon això d'escriure cartes... S'acaben, però tu saps que sabem, per exemple, què pensava el Friedrich Nietzsche, aquell famós filòsof, per exemple, sí. Aquest, per les seves cartes. És això sabem què pensava, que deia, perquè algú es va dedicar a guardar les cartes. Jo penso ara... Què passarà si desapareixen?
Esclar,
perquè els correus electrònics després un dia arriba, canvies el que ens deia una persona abans que ens deia, és que jo ara he canviat d'empresa i ara, clar, jo com feia servir el correu electrònic de l'empresa per moltes coses, ara no tinc... I m'ha fet pensar, dic, és que això d'escriure cartes per molta gent que ens està escoltant potser serà alguna cosa a perdre. I volia explicar una història. Mira, va passar l'any passat. Durant la Guerra Mundial, saps que de la Segona Guerra Mundial, molts vaixells que anaven d'Amèrica, que portaven armament i portaven camions i portaven menjar a Anglaterra, doncs els alemanys amb els submarins doncs els intentaven esfonsar i tal, i aleshores molts els van esfonsar. I resulta que un vaixell d'aquells que es van esfonsar, que es deia el Gasiropa, portava una caixa forta amb 2 tones de plata. Total, que uns expedicionaris van dir, home, si baixem allà al barco
i agafem la plata
i aleshores recuperem la plata, doncs la podem vendre. I què va passar? Doncs que van baixar i no van trobar la plata, però van trobar una caixa que 77 anys després estava hermèticament tancada i contenia cartes que havien escrit els mariners a persones. I aleshores el servei britànic de correus va dir, bueno, anem a trobar si les persones estan vives i els hi portarem. I hi ha una dona que es diu Phyllis Ponting, que 77 anys després de que el seu nuvi, el nòvio Bill Walker, li hagués dit que sí, que es casaria amb ella, que només havia d'acabar aquella ruta, i que va morir en aquest esfonsament, li va escriure una carta. Doncs li van portar la carta, la dona es va emocionar moltíssim, mai va dir que deia la carta. Ell ja li havia dit que es casaria amb ella.
Clar.
Doncs aquesta dona va rebre la carta quan ella ja tenia 99 anys. Aquesta dona es va casar, va enviduar, després es va tornar a casar, va tenir 6 fills, va tenir tota la vida. Però deia que la gran alegria que havia tingut en el final de la vida, 3 vegades vídua, si contem la primera, era haver rebut aquestes línies i això. Aleshores, jo crec que hi ha una cosa que des d'aquest programa podríem una mica dir. Ja sé que queda molt antic i queda una mica passat de moda, però si tens una persona que tu t'estimes, que viu en una residència, potser per tu sigui raro agafar un bolígraf i posar benvolguda tieta o benvolguda àvia, avui he fet tal cosa i tal, però per ella segur que significa molt, perquè durant molt temps de la vida això d'escriure una carta, i les cartes no necessàriament són una poesia o una novel·la,
és explicar
el dia a dia què et passa,
què tal. El que faries amb una trucada.
I crec que no cal que s'esfonsi un barco.
Clar.
Però vas a Correus, ara el difícil és que has de trobar un estanc, ho dic, pels que no ho sàpiguin, hi ha unes cosetes, uns paperets que s'enganxen, em sembla que ja no se llepen, que porten ja,
no
ja
la bola. Quan jo escrivia, si es llepava el segell i la carta,
i et quedava aquest regust que la llengua que no sabies gaire. Ara em sembla que això es considera antihigiènic.
Però això que dius és ben cert que hi ha crisi, perquè des de fa una setmana hi ha anuncis a televisió de Correus. S'anuncia, clar, perquè la gent no envia ni cartes, ni... I ara pues... amb els paquets tornen una miqueta...
Home, doncs mira, ara avui hem parlat de cartes. Potser d'aquí unes setmanes parlem d'aquelles coses que deien els crismes, aquelles felicitacions
també,
nadalenques, que abans era un fenomen a cada casa. Però avui quedem-nos. Si tens alguna persona que tu t'estimes, que està en una residència,
encara
que la vagis a veure cada setmana, cada dia, envia-li una carta i estic segur que li farà molta il·lusió. I a més, d'aquí un moment preguntaré unes persones que saben molt d'això, aviam si m'ho confirmen.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs fa uns anys vam tenir amb nosaltres al programa a uns professionals que ens venien de Sabadell, de la residència Alegre. Alegre, però escrit Allegre, per si algú vol buscar-ho per internet. Té dues L's, però per algun misteri del màrqueting es pronuncia només una. És Alegre, i que més que forma un complexe amb uns apartaments que es diuen Vitamagna. Aleshores, això està a Sabadell i és un... La veritat és que és un edifici molt bonic. He tingut l'ocasió d'anar-hi diverses vegades. I tenim amb nosaltres, per començar, la Sílvia Mateu, que és sotsdirectora del complex, diguem-ne, de la residència i els apartaments. Benvinguda al programa.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
Escolta'm, esteu a Sabadell? On esteu de Sabadell, exactament?
Doncs estem molt, molt cèntrics, perquè estem en el que és l'eix central, que és la Rambla, doncs una miqueta més avall de la Rambla, amb un carrer paral·lel. Estem allà i, com bé has dit, som un complex.
Qui vulgui saber on estan exactament i tot, només han d'entrar a internet i posar a Google Allegre Sabadell. I no hi ha pèrdua.
No,
ho trobes.
No hi ha pèrdua.
I una cosa, vosaltres sou dels pocs centres que hi ha a Catalunya que han apostat per aquest model. Apartament, residència i centre de dia, tot formant una mica separat, però tot formant un conjunt. Hi ha gent que ingressa i que vol un apartament i després acaba ingressant a la residència, o són dos públics totalment diferents?
A veure, són dos públics diferents, però la nostra experiència és que entren al servei d'apartaments i estan allà i entren molt autònoms, però com que van fent anys, doncs arriba el moment de vegades que les seves necessitats canvien i aleshores fan pas a residència. I llavors es produeix el pas a residència d'una manera molt natural, perquè com que ja ens coneixen, ja estan integrats en les activitats, en el dia a dia, doncs el pas a residència, no?, que vol dir que ha augmentat una mica la dependència de la persona, però ja és viscut d'una manera molt més natural, molt més fàcil, per nosaltres també és molt més fàcil, no?, l'acollida i tot.
Doncs una cosa, ara, per, els oients que tinguem que tinguin el mòbil a mà o que tinguin un ordinador a mà, jo els diria una cosa, només. Entrar a YouTube, i posar Allegre Vitamagna, sí, i buscar, aviam, si troben algun vídeo interessant, del qual parlarem d'aquí uns minuts, o sigui, YouTube, Allegre Vitamagna, o que entrin a Facebook a la pàgina, al perfil de Facebook d'Allegre Vitamagna, i ara parlarem d'ells. Però només et volia dir una cosa, ja vau estar fa un temps, ens vau parlar de coses molt interessants, però ara esteu fent alguna cosa de realitat virtual a la residència. És possible que en una residència amb gent gran es faci realitat virtual? Què és això?
Doncs sí, sí, és possible. La veritat és que és una activitat que vam engegar no fa gaire i que ens està funcionant molt bé, molt bé.
I en què consisteix això?
I, bueno, és, nosaltres estem aprofitant la realitat virtual per crear activitats significatives per a les persones a les que atenem, no? Mm. I el que podem treballar amb la realitat virtual és anar a espais gratificants i, significants per a les persones.
Però la realitat actual és aquestes ulleres.
Exacte.
Que si tu gires el cap.
Exacte.
També gira el que estàs veient.
Exacte,
i et sembles que estan en un, estàs en un altre lloc.
Exacte, doncs que estàs a dins del mar envoltat de peixos, i llavors tu mires cap a dalt i veus l'aigua als costats, a tot arreu. Clar, pensa que és com estar en un ambient envolvent, no? I aleshores aprofitem, doncs, de posar d'aquestes ulleres i que se digui els gustos d'aquella persona. I ens serveix també molt per treballar reminiscència, perquè la idea és poder mostrar-los, doncs, el poble on han viscut, per exemple, o en el nostre cas, que estem començant a fer gravacions nosaltres, de Sabadell, per mostrar als residents, doncs, que posar-los imatges de Sabadell i que ells puguin identificar, no? Doncs, mira, l'Ajuntament, el no sé què...
Això sí, entren a la vostra, al vostre perfil de YouTube o de Facebook? Pot
sí.
Trobar la gent algun exemple?
Sí, sí, veureu exemples, perquè hi ha vídeos de sessions que fem de realitat virtual que les condueix la nostra terapeuta ocupacional.
Doncs us convidem a fer-ho. Bé, entrant a YouTube o al Facebook de Lleure Vita Magna i de buscar-ho. I ho sento perquè sempre anem amb el temps que ens va enganxant i a mi m'agradaria, aviam, si algú ha pogut entrar en el canal de vídeo de YouTube o de Facebook, pot veure un vídeo molt bonic en el qual surt una nena petita que està donant de menjar a una resident. Per explicar-nos una miqueta aquest vídeo tenim a la Mònica Ruiz, que és la coordinadora de Torn de Matí de la residència, i a més em sembla que tens alguna relació amb la nena que surt en aquest vídeo, no?
Sí, hola, buenas tardes, soy Mónica. Sí, tengo relación, es mi hija. Y bueno, pasó un día que vino a traerme una cosita. La Andrea ha nacido aquí en Alegra porque llevo muchos años.
Sí.
Y ha estado siempre desde pequeñita, ha venido a todos los eventos. Porque otra cosa no, pero Alegra tiene como unos 100 eventos, pero no solo para los usuarios hace actividades, eventos, también hace para los usuarios, familiares, para los trabajadores y familiares de los trabajadores. Y mi niña desde bien pequeñita ha venido y nosotros hemos inculcado unos valores y unos principios de que las personas mayores, porque se escucha mucho el decir, no te acerques a ellos que... se te va a pegar algo, que tiene una enfermedad, y no es verdad, son personas mayores. Y nosotros le hemos inculcado eso.
Y la vejez no se pega.
Y no se pega. Y nosotros seremos los mayores, le hemos dicho, y ellos serán los mayores, y ella siempre ha estado muy... siempre le ha gustado mucho, y un día vino, y estaban allí, y dijo, yo quiero ayudar, y se puso...
Yo voy a explicar un poquito el vídeo. En el vídeo se ve a una niña que... ¿Cuántos años tiene?
Entonces tenía seis y pico, ¿no? Sí, ahora pues tiene 7.
Vemos a una niña de 6 años que tiene un plato delante con una comida cortada en trocitos. Ella lleva una cuchara en la mano. A ver, si dijese que es que una niña da de comer a una señora mayor, pues no cogemos, porque lo interesante son los cambios de miradas que hay.
Sí.
Y cómo una niña de 6 años tiene una complicidad con esta señora y solamente mirando ves que ella dice que no quiere comer mal y ella espera, la niña espera un poquito, después insiste, ves esta mirada que de repente empieza a sentir la señora mayor. ¿Ellas se conocían antes?
No, bueno, se conocía de haberla visto, pero conocerse de conocerse no. Que la señora Tea tampoco es que conozca...
Porque esta señora...
Fue más por la mirada y el...
Porque por el aspecto
sí.
Y todo, parece que la señora pues tiene cierto problema cognitivo.
Sí.
Que tiene demencia, tiene
sí.
Otro problema. Pero lo que si dijésemos que es una abuela y una nieta, cualquiera se lo hubiese creído. Porque
sí,
este contacto que hay... Y yo esto es lo que quería decir y que me lo comentaseis vosotros. No es la primera niña que ha venido a la residencia, ¿no? ¿Hacéis algún tipo de otras actividades?
Se hacen actividades, pero se hacen otro tipo de actividades. Uh-huh. Vienen, hacen bailes, están en contacto con ellos, hacen juegos, hacen actividades. Uh-huh. Sí que vienen niños de escuelas, vienen bastantes.
Sí.
Y este vídeo sería otro vídeo más de los millones de vídeos que hay en Internet y que puedes ver de niños, de gatitos, de tal, si no fuese por una cosa, que es que lo ha visto bastante gente.
Sí,
¿verdad?
Sí.
¿Cuánta gente ha visto el vídeo?
Doncs l'han vist, han tingut 700.000 visites al vídeo.
700.000 sí. visites, i a més, i la gent que l'ha vista, em sembla, el like, no sóc l'únic.
No, tenim més de 1.000 likes.
1.000 likes, déu-n'hi-do. Jo sé que...
I comparticions.
I comparticions, sí. Unes 6.000 comparticions.
Jo sé que des d'InfoResidències fem un butlletí que es diu dependencia.info.
Sí.
I ho vam dir, vam triar-ho com a vídeo de la setmana, però no ens podem penjar cap medalla perquè quan ho vam fer ja portava un fotimer de visites.
Sí, mig milió, em sembla.
És el que es diu que és... Quan ja portava mig milió. Quasi, o sigui, és quan diuen que un vídeo es fa viral. Mm-hmm. Home, és maco que es faci viral un vídeo que és tendre. I, a més, en el qual... jo crec que es tanca una mica el cercle, no? Aquesta cosa que estàveu dient de no t'acerques, a veure que estan enfermos, que te van a contaminar. I sembla que la major part de les persones grans que viuen en residències i tenen algun problema és un problema orgànic, que el cos s'ha envellit, però no estan... I una cosa, a partir d'aquest, com s'ha pres? O com s'ha tomat a tu, hija, esto de ser una...
Està superorgullosa.
Està contenta.
Que se quiere dedicar a eso, algo de la sanidad o...
Y en su colegio imagino que también lo habrán visto, ¿no?
Sí, sí, que lo han visto muchas madres, muchos amiguitos y...
Ha nascut una estrella. Sí.
Pues vamos a hacer una cosa, vamos a invitar. Moltíssimes gràcies per tornar a estar amb nosaltres. Gràcies. Un altre dia, passarà una miqueta de temps, però voldrem que ens expliqueu més a fons perquè no t'hem donat gaire ocasió de veure això de la realitat virtual.
Perfecte.
També sí que treballeu amb animals, feu moltíssimes activitats.
Sí, tenim projecte intergeneracional també, amb escoles, amb nens de totes les edats, d'institut, de nens petits.
Doncs tindrem l'ocasió, perquè això em sembla que se'ns ha quedat molt curt el temps, però sabeu que la ràdio, el temps... Marta, i aquest rellotge que tenim aquí ens diu que hem de continuar el programa.
Molt bé.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres des de Residència Alegre a Sabadell.
Gràcies.
Molt bé, ara escoltem unes pinzellades musicals. Abans de les pinzellades, prenguin nota del telèfon al 93-409-2774. 93-409-2774, per si tenen alguna pregunta a fer durant aquestes pinzellades de música, poden trucar. I ara escoltem una peça del compositor valent venecià Tommaso Albinoni. Escoltem Adagio en G menor.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Bueno, i comencem la borsa de treball. Et volia comentar una cosa, Carles. Digue'm. Sempre parlem de que la borsa de treball d'inforesidències ja es busquen moltes infermeres, terapeutes ocupacionals, auxiliars, però hi ha una cosa que ara fa poc temps a inforesidències he vist que també hi ha empreses que es dediquen a donar serveis musicals per residències.
Sí.
Que hem vist ara, escoltant aquest adagio del Binoni tan, tan bonic, és que hi ha una empresa que fins i tot ofereix muntar espectacles de sarsuela a les residències,
sí, òpera,
no?
Sí, perquè és una empresa que es diu Opera y Divertimento, que es dedica a és un cantant d'òpera, ex-cantant d'òpera, no sé amb quina categoria, és a dir, quina posició té, amb quin grau, va, no ho sé, però sé que fa zarzuela i també fa òpera en residències.
O sigui, que és que ja no és només, com diem sempre, si ets infermer i vols treballar, o sigui, si ets tenor, sí, escolta'm, també, o si ets soprano, també pots trobar... Doncs parles una mica de la borsa, aviam, que tenim avui.
Doncs sí, avui tenim ofertes vàries també, com cada setmana, i trobem, per exemple, que la residència Llar d'Avis Mirasol a Sant Cugat té publicada una doble oferta, ja que busca gerocultor i també busca un terapeuta ocupacional. Per altra banda, la residència Parc Central ha publicat una quàdruple oferta, ni més ni menys. Busca terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, educador social i, com no, un infermer o infermera. I, per altra banda, per exemple, la residència Balancí i la residència Batlle, Barcelona, i també la residència Sant Daniel, també Barcelona, busquen gerocultor. I podem, per exemple, acabar dient que la residència Alegre de Sabadell estan buscant infermer o infermera. Tanmateix, si sou de Sabadell i sou gerocultors, educadors socials o el que sigui, i voleu treballar i podeu portar també segur al vostre currículum, que ben segur que us l'agafaran. Per altra banda, podem acabar dient que la residència Fundació Nostra Senyora de Fàtima, a Vallirana, està buscant un educador social.
La consulta del treballador social, amb Carles Reixac.
Doncs la consulta d'avui ens la fan Joan des de Vilanova i la Geltrú i ens pregunta: la meva mare està a una residència en plaça privada i d'aquí poc la portarem a un altre centre. Vaig avisar fa pocs dies comentant que a finals de setmana faríem el canvi. La directora amablement em va comentar que havia d'avisar amb 15 dies d'antelació quan es tracta d'una baixa voluntària. Això és així? Està ben fet? Bé, Joan, bona tarda. Això és una pràctica que depèn de cada residència. No direm està ben fet o mal fet. El que sí que és cert que moltes residències, quan es tracta d'una baixa voluntària, posen el contracte que deuríeu firmar, que deu tenir per casa, suposo, vosaltres, un punt on te posa que en aquests casos sí que heu d'avisar amb 15 dies d'antelació. Busquem-hi el contracte i, si no, demana no copiar el centre. Per què? Perquè és una pràctica, com dèiem, bona o dolenta, aquí no entrarem, sí que és habitual. Però no et preocupis, perquè això vol dir que si més o menys ja vas avisar amb 4 o 5 dies, vale, posem una setmana, només has de pagar una setmana extra per quan la teva mare deixi el centre. Si preguntes el per què, és ben senzill, perquè una residència, quan és una baixa voluntària, és una baixa que nosaltres, com a familiars, preveem. I en una residència, el que no vol és tenir una persona que vol entrar nova a la residència esperant, per tant, si ja poden avisar la següent persona pel dia que ha d'entrar, així podem agilitzar també, poden agilitzar una mica els tràmits de la nova persona que entrarà.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs ja anem acabant el programa i a mi m'agradaria proposar una petita reflexió als nostres oients, de la qual parlarem demà. I és que, quines són les tres coses que fa que una persona que potser està totalment sana, una persona d'edat, una persona gran, que té el colesterol correcte, que va al metge i li diuen que està més o menys bé, i diu, és que no em trobo bé. Aleshores, demà parlarem d'això, d'una cosa que un metge americà, un geriatre americà, va dir que eren les tres plagues...
Carai.
Que estan matant en vida a moltes persones grans.
I demà en parlarem?
Demà en parlarem. Només et dic la primera, la solitud. Però demà podrem desvetllar quin és el metge que ho va dir i quines són aquestes tres plagues.
Doncs pues ja ho saben, ens esperem demà.
Molt bé, doncs fins aquí és gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb el programa Temps de Benestar, que continuarem parlant, com ha dit el Josep, de la tercera edat amb més. És gran ser gran i inforesidències. Us esperem fins demà. Josep, ens veiem demà. I Carles.
Fins demà.
Gràcies.